Quaderns de Pedagogia, amb Marta Vallès. Avui parlem
de com ajudar els fills a afrontar els exàmens.
Amb l'assessorament de
Maria Jesús Comella, psicòloga i pedagoga.
Vaig a l'escola cada matí, i això és una cosa que em fa patir. Història i les mates no són per mi, però vull aprovar i per això sóc aquí.
Malgrat que ho fem amb bona intenció, pressionar massa els fills abans d'un examen no és bo.
Si no estudies, suspendràs, ja veuràs, tindràs mala nota, llavors igual repeteixes. I els hi donem unes informacions que no sempre generen la resposta que estem pretenent, que pot ser la de motivar, la d'animar, la d'acostar, diguem-ne, a la criatura o a l'adolescent en aquesta situació que ha d'afrontar. Penso que les informacions han de ser el màxim d'objectives possibles i no tan amenaçadores com si d'ajudar una mica a entendre. Mira, si tu ho organitzes bé, tindràs més temps, podràs assumir-ho, i per tant te'n sortiràs millor.
No descobrim res nou, però cal insistir-hi. La clau de tot és un bon hàbit d'estudi.
El que és clau és ajudar a la planificació. Per tant, no esperem el dia abans. Tampoc no cal allò de cada dia estudiar tanta estona, perquè acabem també que els, diguem-ne, omplim tot el temps i els acabem angoixant amb tant d'estudi tan insistent, no? Ara, una certa planificació per quan ho tens, quanta estona podem necessitar, agafem paper i llapis. I a veure com aquesta criatura apren a estudiar.
Tantes hores d'engaviada, aquesta escola és com un sol, les taules són una presó, la classe fa por de Danyers, que arribi el divendres, vull que siguin quarts de cinc.
Un dels principals errors que es cometen és deixar-ho tot per l'últim moment.
La que ens veiem la pedregada a sobre, no té cap sentit intentar compensar el que no s'ha fet abans, perquè en 15 dies no farem el que havíem d'haver fet a mig any. Agafem a veure on hem arribat, organitzem-nos bé tot el que tinguem, no intentem compensar tot el que no hem fet i assegurem el que ja sabem. Si podem afegir-hi algun element més, ganga, però si no, perquè llavors és quan agafen aquests atacs d'angoixa i totes aquestes històries, es passen nits sense dormir a base de cafè per aprendre els 15 temes que no havien après. Ja no és hora, llavors. És hora de consolidar el que se sap, d'intentar incorporar, si encara hi ha temps, algun tema més i afrontar la realitat tal com s'ha plantejat.
Hem d'aconseguir fer atractiu l'interès per aprendre i no empènyer a estudiar a força de premis.
No té cap sentit que sempre hi hagi d'haver-hi aquesta incentivació. L'aprenentatge ha de tenir prou sentit per ell mateix com a un procés de creixement per anar tenint noves opcions i per poder anar tirant endavant. Tenim quantitat d'alumnes que si estudies, si aproves, et compraré. Llavors, si no aproven, els hi acaben comprant igual. Una cosa és que estem molt contents amb el que fas, l'altra cosa també és de dir-li, és la teva obligació i així és el dia de demà, perquè per la canalla això del dia de demà, potser ho veiem molt clar als adults, però és que no n'està tan de clar, i menys en una societat canviant com la que tenim. És important que puguem motivar-los per fer el que estan fent, és a dir, per a taula no han de tenir un premi, estudiant no han de tenir un premi, sinó que es tracta de que ho facin.
Aprens a mirar, aprendre a somriure, aprendre a estimar, aprendre a viure, aprendre...
Quan els estudiants són més petits, per exemple, a primària, els podem donar pautes de com preparar els exàmens.
Doncs ensenyar-li el títol de la lliçó, que això és un bon indicador, els subtítols de cada pregunta és un altre bon indicador, perquè aquestes estratègies són les que l'han de portar a la secundària a espavilar-se i a fer-ho pel seu compte. Cada vegada s'adonarà que, contra més continguts, més temps necessitarà posar-s'hi abans.
Però no se'ls ha de donar tot fet, això no els ajuda.
La cultura de l'esforç són els adults que l'hem anul·lat. Els portem amb cotxe a l'escola, els hi portem l'esmorzar si se'l descuiden, els hi resolem totes les situacions. Quan una persona és capaç de pujar les escales encara que estigui cansada, que no l'agafin a coll encara que es cansi, serà un individu capaç d'esforçar-se amb un treball cognitiu, amb un treball tan aspre com pot ser llegir i aprendre. O sigui, la família els hi diu, si voleu portar joguines i anem a passejar per la platja, les haureu de portar vosaltres, nosaltres no les durem. I al cap d'una estona veus els adults els carregats. El nostre missatge és de lo més contradictori i després els acusem que no saben esforçar-se. Un excés de generositat aconsegueix un excés d'encara més egocentrisme. Si jo m'esforço perquè tothom ho tingui tot, els qui ho tenen tot no se n'adonen del meu esforç. Llavors jo el que he de fer és assentar-me, posar-me a llegir el diari que parin taula. I llavors em diran, sí, esclar, tu llegint el diari i jo parant taula. Llavors un somriure se li diu, escolta, jo he fet la meva feina i tu fas la teva. Punt. No hi ha més problema. Si jo paro taula perquè tinguin més temps per estudiar, tindran més temps per jugar i per tot el que vulguis. Però el que no entendran és que parar taula costa i que aprendre costa.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Dale el día libre. Tornem al dia de l'examen.
La tranquil·litat la tindrà contra més ben preparat vagi. El que sí que és important és que es llevin amb suficientment temps, que es dutxin, que esmorzin i que vagin amb el màxim de tranquil·litat, no pensant que es juguen res en aquell moment, sinó que s'ho han anat jugant de mica en mica. La situació d'examen sempre hi és. Tampoc no l'hem de mitificar de l'estrès de l'examen, perquè un examen és un paper més o menys ben resolt. Una persona que ha de ser cirurgiana, l'examen el tindrà quan tingui el pacient a la taula, quan operes una persona. Per tant, els hem d'ajudar i els hem d'acostumar que no pateixin la situació d'examen, sinó que sàpiguen que és un moment puntual que han de posar en un paper allò que saben.
Els podem donar als estudiants algun consell per fer un bon examen?
La primera cosa és llegir la pregunta i, si pot ser, marcar-la a trossos. Que no la llegeixin tota d'una tirada, perquè a vegades ens descuidem amb un no i entenem tota la pregunta, però en lloc de respondre digues allò que no influencia, si ens mengem el no, diem allò que influencia. Per tant, llegir-la molt a poc, després d'aquesta primera lectura de les preguntes, veure el temps que tenen i mirar de distribuir per respondre al màxim de completament les preguntes que sí que saben i que no s'encallin amb les que no saben. I després, al màxim de possibilitats, la pregunta que sé menys, mirar de respondre la part que potser sí que sé. Perquè el que hem de tenir molt clar és que en un examen anem a demostrar el que sabem i que la millor sabem uns certs continguts, sigui perquè l'any passat en vam parlar, sigui perquè hem anat de viatge no sé on, o sigui perquè he vist una pel·lícula de no sé què. Per tant, llavors, aquelles preguntes que tinc menys clar el que deia el llibre o el que havia d'haver estudiat, és mirar quina informació puc treure de la meva experiència i posar-la també.
I si les notes no són bones, què fem?
Per què et penses que t'ha passat el que ha passat? Com haguessis pogut fer-ho d'una altra manera que la millor haguessis evitat aquesta conseqüència? A partir d'aquí, modifica. Perquè tenim quantitat de criatures que ens diuen tranquils que jo m'ho trec. Aquesta frase se'ls ha de demostrar d'entrada que no ens la creiem. Primera, perquè la primera cosa que jo sempre els he dit és tu no et treus res, t'ho ha de donar una altra persona. Podem treure un paper d'una paperera, però els estudis no te'ls treus, te'ls donen. Tu has de demostrar amb una altra persona que has adquirit uns coneixements i aquella altra persona et reconeix aquests coneixements i et dona. Per tant, tu no treus res, tu has de demostrar. Podràs demostrar-li en el teu profe, en el teu tribunal, en qui sigui? Si els hi pots demostrar, genial, perquè t'ho donaran. Arriben les notes dolentes. Serà que no els hi has pogut demostrar. Per què? Què és el que t'ha faltat? Què és el que no sabies? Llavors, pla de treball, que no és un càstig, és un pla de treball que ha de portar a reorganitzar la seva, diguem-ne, distribució del temps, distribució de l'estudi. Tampoc es tracta, llavors, de, com que els hi agrada fer bàsquet, ara no aniràs a bàsquet perquè estudis, perquè ni estudiarà ni farà bàsquet. Cada cosa té el seu valor. Oh my God, we're back again.
Per saber més coses, us recomanem...
A internet trobareu moltes pàgines amb informació sobre com adquirir uns bons hàbits d'estudi. Per exemple, al web de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, les3bs.fapac.net, o al web solohijos.com, fent una recerca amb la paraula estudio, entre molts altres. I fent una recerca al buscador amb la frase aprender a estudiar, trobareu un web molt complet de recomanacions del Ministeri d'Educació. També els llibres Cómo estudiar con éxito, de Bernabé Tierno, editat per Plaza y Janés. Aprender a estudiar, de Concepción Fernández, publicat per Piràmida. Cómo ayudar a sus hijos en el colegio, de Reynold Behn, de Debate. I Ayúdale a estudiar, de Rosa Serraté, publicat per Temes de Hoy, entre molts altres llibres publicats. Per a dubtes o propostes, quaderns@catradio.cat.
Són molt més educatives, aquestes petites experiències, aquesta petita mala nota. Si després no ve tot una moralina darrere i una bronca darrere de jo ja t'ho deia, sinó de dir, escolta, és que d'aquesta manera la cosa no et funciona, jo et puc ajudar a organitzar-se. El gran paper de la família és ajudar a l'organització. All right.